Una, dos y tres. ¡Indiana! ¡Indiana! Ta, 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 ta. Es un nombre que nos encanta, que creo que va a representar nuestra aventura de vida ahora y la que vamos compartiendo con todos vosotros. Así que somos el equipo, el team. ¡Indiana!
Bueno, hi ha molta gent que ha respectat aquesta decisió, però hi ha gent que els ha dit de tot, sobretot, compta amb aquest nom, que l'hora del pati, la criatura, doncs, Indiana per aquí, Indiana per allà...
A veure, tu quan poses un nom així, jo crec que ja estàs preparat perquè hi hagi infinitat d'acudits i tal.
Sí, però la criatura no.
Bueno, però ja, mira, ja creixes una mica així. A mi em feien infinitat de bromes amb el meu cognom i em trobava tota la pissarra com dibuixada amb desodorants i la veritat és que mai m'havia afectat absolutament res. Vull dir que hi ha coses que t'acaben curtint sempre que no passin com un límit, eh? En ella, jo crec que li ha sobtat la reacció.
És que els nens
però,
del futur, quan aquesta criatura vagi al pati, igual Indiana, ja no saben ni qui és, eh? Sí. Això també podia passar.
Pot ser,
ara
eh?
Ara tenim la referència, però d'aquí uns anys, Indiana Jones, si la franquícia no continua, bueno, que no té pinta.
Dura, eh? Ara, però... Tu si et diguessis lo que el viento se llevó, aviam, encara sona.
Encara sona una mica.
El que passa que aquí és raro, però sí que és veritat que hi ha països que es diuen que hi ha infinitat de Messi, ja directament, o de, jo què sé, de noms raríssims.
Trobo
no?
que per un nen això no fa.
Pues és per un nen perquè ella no. ja va vendre, ha venut tota l'exclusiva a Lola i tal,
menos,
i ja va explicar.
Quan menys Indiano, això sí.
Indiano. A Indiano li sembla bé.
Un homenatge.
Però l'Indiana Jones és un home, eh?
Però, bueno, perquè els americans són estranys, però els indianos eren els que venien...
De fer fortuna,
sí,
eh?
Sí,
de fer
indians, fortuna. Indianos, sí, sí.
Sí, sí que és veritat que les xarxes, com és aquest pou de merda, que una cosa no, és fer-te broma, i l'altra... i l'altre, i a portar l'assetjament al límit, que és una mica el que denuncia la Gisela quan encara no ha nascut la criatura, no?
Perquè posar-li Joan, Josep, Miquel, noms normals,
I què tiene de anormal este nombre de Indiana? Es un nombre normal como el de mi hija, Berca.
Igual.
Lo raro son los nombres esos catalanes así de pueblo que se pone ahí cuatro payeses de esos que están ahí con el tractor, tete. ¿Cómo le vas a poner a un minibro? Josep María. Aniol, Arnau, como Operación Triunfo, Ote, Marcelli, y Pera, uy, Pera, el que tengo en la tetera.
¿Eres más tonto que yo?
Ese nombre no le gusta ni al Peter, Tete, en cambio Berca, eso sí que bonito y es pura proteína, Tete. Tiene pura nobleza, abuelo.
Laura, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Marcelli. Marcelli.
RAC 1. Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del dimecres 21 de febrer a les 7 de la tarda. EUS.cat.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Un altre cop ta mare a casa?
Sí, diu que el nostre sofàllet és tan còmode.
I fins quan dius que es queda? Ostres, tu... Sempre igual.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo estem de segones rebaixes. Rebaixes de fins a un 55% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre.
Aquest febrer... Tornen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles. Només fins al 29 de febrer.
Informa't en Skoda Moga Dealer, Barcelona i Mataró.
Skoda.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Torna el concert solidari de Mans Unides més esperat de l'any. Els Tutsis ens brindaran un espectacle únic a la sala Ludwigas amb grans èxits. Un concert dedicat a la pau per millorar la vida de milers de joves afectats pel conflicte a Gaza. Vine a ballar amb nosaltres aquest dijous 22 de febrer a les 8:30 a Ludwigas. Implica't en la nostra causa solidària i aconsegueix les teves entrades a entradium.com.
RAC 1.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Xavi Rocamora.
Bona tarda.
Els pagesos, ho hem explicat, han acordat aixecar el tall a l'AP7 i l'N2 a Pontós i a l'Alt Empordà.
Sí, és una decisió que han pres fa tot just una hora els pagesos de les comarques de Girona, que tallaven la carretera en aquest punt des de feia més de 30 hores, un dia i mig. En assemblea han assegurat que tant el Ministeri d'Agricultura com la Generalitat els han demostrat voluntat de negociar les seves demandes. De fet, la setmana vinent es reuniran amb el secretari general del Ministeri. Per tot plegat han decidit fer el pas i aixecar el tall. Ara bé, ho fan amb una advertència. Si les administracions no compleixen la seva paraula, tornaran a sortir a les carreteres el 28 de febrer, d'aquí a un parell de setmanes, i asseguren que s'hi estaran el temps que calgui. Última hora des de Punto, Sandra Florença.
Els pagesos marxen i aixequen el tall. Així ho han decidit en assemblea fa escassament una hora. Unió de Pagesos i Plataforma Revolta Pagesa han vist que s'han fet accions, que és el que ells demanaven. Entenen que si s'ha complert per part de les administracions, ells també han de complir i deixaran l'AP7 i la Nacional 2 lliure aquesta tarda. Narcís Poc, coordinador territorial d'Unió de Pagesos, es mostra satisfet a RAC1 per aquests compromisos.
Aixequem la mobilització, o sigui, marxem perquè tenim un acord amb Madrid, que vindrà un alt representant del secretari general del Ministeri d'Agricultura la setmana divendres de la setmana que ve pel matí a Barcelona, esperant el moment doncs, de tornar a fotre canya al govern d'aquí, al govern de Madrid, i muntar una mobilització més potent que la que hem muntat encara.
Tenen feina encara per aixecar el campament, com ens expliquen. Ara estan negociant amb els Mossos d'Esquadra, que els custodiaran, i la Conselleria per com ho faran per marxar els tractors. El més òptim, i el que ells demanen, és poder-ho fer una part per la Nacional 2 i l'altra part per l'autopista AP7.
Tot i que la circulació s'anirà normalitzant de mica en mica, sobretot en aquests punts de la P7 i de la Nacional 2, sapiguem quina és la situació ara mateix amb el Servei Català de Trànsit, perquè continuen les complicacions. Marta Carbó.
Aquesta hora es mantenen tallades encara tant l'autopista P7 com la Nacional 2 a Pontós, en tots els sentits de la marxa. S'estan fent tasques per revisar l'estat de la via i pot ser que encara tardin una estona a normalitzar la circulació en aquests dos punts. Així que a la P7 es mantenen els desviaments en sentit sud per la sortida de Figueres, i en sentit nord per la sortida de Vilademuls. A la sortida de Figueres Sud hi ha 4 quilòmetres de cua per enllaçar amb aquest desviament i també es veuen afectades les vies del voltant, com la C26, on hi ha 5 quilòmetres de cua fins a l'enllaç amb la Nacional 260 o també la Nacional 2 per anar cap a aquesta C26. D'altra banda, destacar a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs veiem problemes habituals de trànsit ja a aquesta hora. A la C58 d'entrada a la capital catalana, entre Montcada i Alòs de la Trinitat, hi ha retenció entre aquest punt. També aturades a Montcada, a la C33, per unes obres que tallen un carril en sentit Barcelona, hi ha cues des de la Llagosta, i aturades a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment, això és tot des de la capital de trànsit. Molt bona tarda.
I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Callús, al Bages. Els agents van trobar el cos ahir a la nit en una zona boscosa a prop de la llera del riu Cardener. Segons explica Lara, la víctima és un home de 28 anys que no és del municipi, sinó que és de les comarques de Tarragona i que feia temps que estava desaparegut. De fet, la seva família havia presentat una denúncia per desaparició. Els investigadors van activar la comitiva judicial que va certificar la mort violenta de l'home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir què va passar i també les circumstàncies de la mort. De moment no hi ha cap detingut.
Els esports, avui es juga l'anada de dues eliminatòries més dels vuitens de final de la Champions, París Saint-Germain, Real Societat i Lazio Bayern de Munic. Tots dos partits començaran a les 9 i els podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. També aquesta tarda, a partir de les 6, el Barça rep el Llevant en el partit que tenia pendent de la Lliga Femenina, que va haver d'ajornar per la disputa de la Supercopa d'Espanya. Tot plegat el dia que RAC1 us hem avançat que la selecció catalana femenina tornarà a jugar un amistós 5 anys després. Serà dissabte 6 d'abril contra el Paraguai en el debut de Xavi Llorenç com a seleccionador. I encara en futbol, el Girona ha anunciat la renovació del porter Paulo Gazzaniga per dues temporades més, fins al 2027. D'altra banda, en waterpolo, la selecció espanyola femenina no jugarà la final dels Mundials a Doha després de quedar eliminada a semifinals contra els Estats Units per 11 gols a 9. Les de Miki Oka lluitaran pel bronze contra Grècia i la final la jugaran a Estats Units i Hongria. En handbol, el Barça també té avui partit de Champions a la pista del GOG danès, que en cas de victòria els donaria pràcticament la classificació directa pels quarts de final sense haver de jugar als vuitens. I en futbol sala, Sergio Lozano reapareixerà aquest vespre amb el Barça contra el Valdepeñas, 10 mesos després de trencar-se el lligament encreuat del genoll dret. Serà a les 9 i a la mateixa hora també jugarà l'Indústria Santa Coloma, que rebrà el Peñíscola.
I el temps sense complicacions les properes hores a l'espera d'una nit clarament menys freda que l'anterior a l'interior del país. Al centre del dia els termòmetres recularan una mica a la costa i al prelitoral i també a la Catalunya central, sense deixar de parlar d'un ambient molt suau. A la plana de Lleida, en canvi, sumarem uns graus. A més, poden aparèixer núvols baixos o boires arran de mar que facin refrescar de manera clara.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Pràcticament un quart de 6 de la tarda, Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El govern espanyol furga en la ferida oberta a les files del PP pels contactes que van mantenir amb Junts i Esquerra Republicana a canvi del seu suport a la investidura de Núñez Feijóo. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat al món a RAC1 que sospita que Feijóo va oferir molt més que un indult condicionat a Carles Puigdemont.
Estoy convencido y tengo la impresión de que lo que han reconocido es la punta del iceberg de lo que ofrecieron a Junts y a otros partidos, la punta del iceberg. Y estoy convencido de que si hubieran conseguido un acuerdo, claro que habría una ley de amnistía. Pero el Partido Popular tenía un pequeño problema. Y se llama una mochila, que es la ultraderecha, que es Vox.
Bolaños ha tornat a exigir disculpes al PP, a qui acusa de crispar i de mentir als seus votants, i també ha insinuat que el lideratge de Feijóo té els dies comptats. Ernesto Kaiser, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Avui també tenim un espai per sucar i pa. Una carta que Carles Puigdemont va fer arribar a tots els diputats del Parlament Europeu i que acabava amb la frase «se sabrà tot», va posar en alerta el PP la setmana passada. Poques hores després, la cúpula dels populars va transmetre alguns mitjans, entre els quals RAC1, vam explicar, que no veurien malament un índul a Puigdemont sempre que l'expresident complís algunes condicions. Ernesto, voladura controlada, sí o no?
Bueno, control de daños.
Control de daños.
Preventivo.
Molt
es
bé.
Decir, ad referéndum de lo que diga Puigdemont. Yo creo que Feijóo pues se ha puesto nervioso. El día viernes, esto ya es público y por lo tanto ya no es off the record, aunque la condición para recibir a 16 periodistas el pasado viernes en la comida era que no se citara a Feijóo, pues esto ya es público y entonces podemos hablar tranquilamente de ello. Feijóo estaba más bien alegre, según me dicen, había tomado dos copas de vino blanco ante la preocupación de su responsable de prensa, mientras él reflexionaba en voz alta con un mensaje que indudablemente estaba preparado.
Ah, sí? O sigui, Feijóo havia fet algun got de més.
Dos copas de
dos
vino,
copas.
Exactamente. Dos copas de vino blanco, bien frío.
Boníssim, d'altra banda. Ara, en el moment en què te'l prens, doncs pot tenir conseqüències, esclar. Digui, digui.
Y entonces él ha hecho ese monólogo, primero, luego ha habido preguntas, donde, pues, por alguna razón que evidentemente no estamos, no lo podemos poner en el diván de psicoanálisis de Versió RAC1, sería bueno, hacer este diván.
Hoy tan que sería bo, Ernesto.
Y no podemos hacerlo, pero lo que sí sabemos es que él era consciente de lo que decía, y su monólogo, que luego además fue de alguna manera matizado por la propia responsable de prensa, que estuvo corriendo detrás de los periodistas, a quien después, finalmente, a la noche, cuando estalló todo, y al día siguiente, pues habían acusado de hacer campaña a favor de Pedro Sánchez contra Feijóo. Pero bueno, la iniciativa fue de Feijóo, y él claramente, por razones que no conocemos, evidentemente consideró que tenía que ponerse la venda antes de la herida, disparar primero, a los efectos de que si aparecen algunas noticias vinculadas a las reuniones que tuvieron portavoces de Junts per Catalunya y de parte de Puigdemont con gente del PP, pues no se le dijera que él no había dicho nada. Ahora ya nadie podrá decir, cuando se revelen en su día, que no va a ser en los próximos días, yo creo que esto ya se ha postergado, ya Puigdemont ha conseguido su objetivo, en el sentido de que se ha puesto muy nervioso el PP, y no va a ser ninguna revelación antes del 18. Yo pensé que a lo mejor venía una sorpresa de octubre, como llaman en Estados Unidos, cuando las elecciones son un martes de noviembre, el segundo martes de noviembre, creo, o el primero, depende. Las presidenciales siempre se llama lo October Surprise, que consiste en un hecho, una noticia que
pot afectar, pues, a les eleccions.
Que puede influir en el resultado electoral por su espectacularidad. Se llama una bomba informativa October Surprise. No vamos a tener, según yo he podido colegir, pulsando conversaciones con distintas personas, no vamos a tener la 18
surprise.
De febrero surprise. Porque yo creo que ya está conseguido el efecto con la carta de Puigdemont, de todo se sabrá en su momento, y luego Turull también ha matizado, ha dicho que, no ha dicho no toca, pero ya dijo en su momento se sabrá, por lo tanto hasta el 18, próximo domingo, no creo yo que vayamos a tener, me puedo equivocar, como siempre. Le pasa a uno, ¿no? Hay un error, hay un posible error.
Marge,
pero yo creo,
sí,
que
sí,
no va a haber el 18F Surprise. Ya está conseguido el efecto y veremos a ver los resultados. Ahora, sí, yo creo que, toda esta milonga que han estado bailando Feijóo, sus responsables de prensa, Aznar, hoy, que sin embargo no ha dado la cara. Me ha llamado la atención porque el comunicado todos los medios dicen Aznar defiende a Feijóo, pero no ha hablado Aznar, han sacado una nota de la FAES. Quiero decir que cuando Aznar quiere hablar, Aznar habla. No necesita, que le caldeen mucho el ambiente. Pero Aznar ahora no ha hablado. Usted me dirá, ¿habló la FAES? ¿Sacó una nota? Sí, de acuerdo. Pero una nota de la FAE no es lo mismo que hable de Aznar. Por alguna razón que desconocemos, Aznar ha preferido no mojarse personalmente, no llamar a una cadena de televisión o una cadena de radio i hablar, que podia haver-lo hecho.
Bueno, potser per no embolicar més la troca, que diem aquí a Catalunya, per no complicar encara més la campanya a Feijó. És la punta de l'iceberg d'altres informacions que poden anar sortint, Ernesto?
Yo creo que lo esencial, le diré, lo ha dicho Feijó. Lo que pasa es, Marc, siempre hace falta contexto, hace falta detalles, hace falta el color, y probablemente... A pesar de sus dos copas de vino blanco, pues el color no nos lo ha dado. Nos ha hablado de que ha habido una oferta, que el PP la ha estudiado, que ha hecho una contraoferta, que es la del indulto, si Puigdemont se entregaba y se le juzgaba, porque el indulto no puede ser antes de que uno sea condenado, y que en esas condiciones pues ellos podían llegar a considerarlo. Yo creo que eso es la formulación de un pequeño programa o un programa. Lo que nos falta es el contexto. Y a veces usted sabe que el contexto es tan importante o más que esta formulación sintética de lo que pudo haber sido esa negociación. Y creo que en algún momento lo sabremos. Probablemente Puigdemont, que yo creo que se va a presentar como candidato a las europeas del mes de junio, probablemente considere que ese es un momento más adecuado. Calmadas las aguas, después de las elecciones gallegas, pues más adecuado para comentarnos cuál es ese contexto de las negociaciones entre el PP y Junts per Catalunya.
És a dir, que no hem d'esperar cap més sorpresa, no hi ha cap altre pacte ni cap altra informació que no hagi sortit.
No, en relación al domingo próximo, las elecciones gallegas, hoy tenemos el debate donde no va a estar Rueda, el candidato del Partido Popular, otra vez, va a estar básicamente el Partido Socialista de Galicia y el BNG y las otras fuerzas políticas, y no pienso yo que va a haber ninguna noticia bomba de aquí al domingo.
I aquesta notícia bomba, vostè com valora l'ona expansiva? És a dir, aquí el PP gallec ha d'estar preocupat pels resultats o no?
Yo creo que el PP gallego está preocupado, pero es lógico, quiero decir, más allá del, digamos, de esta tormenta desatada por el propio Feijóo el viernes, lo que pasa es que el PP hace ya muchos años que está gobernando Galicia y, oye, eso se desgasta y luego Feijóo no es el candidato. Tenemos un candidato que desde el punto de vista político, en la situación política compleja que vive España, me parece a mí un candidato de un perfil muy bajo, una persona que es más un gestor que un candidato. Cuando escuchas hablar a Rueda, pues es muy difícil que te entusiasme. Otra cosa es que tú le votes por costumbre. ¿Cuándo se termina un ciclo? Pues eso lo veremos el domingo. ¿Cuándo se termina el ciclo de dominio de mayoría absoluta del Partido Popular? Eso lo veremos el domingo. Si efectivamente el Partido Popular pierde el día domingo la mayoría absoluta, yo creo que eso es un indicador muy serio, digamos, de la patacada, para decirlo en lenguaje popular, que se puede dar Feijóo, porque si Feijóo no consigue que Rueda... vuelva a revalidar la mayoría absoluta, eso se va a ver como un fallo de Feijóo y su liderazgo se va a ver deteriorado. Inversamente, el liderazgo de Pedro Sánchez se va a ver reforzado. Por lo tanto, el domingo nos va a dar claves muy, muy relevantes sobre el futuro político de Feijóo. No creo yo, de todas maneras, Marc, que Feijóo, a partir del domingo, si pierde la mayoría absoluta, ya no digamos si el BNG, el Partido Socialista, Podemos y Sumar pueden formar gobierno. Bueno, eso ya sería también un terremoto de varios grados más, ¿no? Pero si simplemente pierde la mayoría absoluta y revela que está desgastado el PP en Galicia, yo creo que esa situación probablemente influirá en el liderazgo de Feijóo, Ayusos, Morenos, en fin, lo verán como un símbolo de que Feijóo no termina de cuajar, pero no creo que eso termine con el liderazgo de Feijóo, no lo creo.
Aquí, Ernesto, senyor Marcelí, la política és una obra de teatre, com vostè diu, teatre a la plaça. Una cosa és el que es veu de, a l'escenari, i l'altra cosa és el que es veu al darrere. I resulta que aquestes darreres setmanes, pels que no ho havien descobert, doncs està sortint la llum, que tothom negocia amb tothom. Siguin de dretes, d'esquerres, vull dir, de cara a la galeria...
Això convé, sempre
ha sigut,
passat.
Però vull dir que de cara a la galeria convé fer veure que no, però darrere del taló, entre bambolines, tothom negocia. El mes d'agost passat, el vicesecretari d'Afers Institucionals del PP, Esteban González Pons, va fer unes declaracions a Onda Cero que avui val la pena recordar.
Bueno, es un grupo parlamentario que, al igual que Esquerra Republicana, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido que no, cuya tradición y legalidad no está en duda. Por lo tanto, vamos a hablar con todos, menos con aquellos que no han condenado, el terrorismo.
Bueno, parlava d'una tradició de Junts, que és un partit que va fundar Puigdemont el 2018, per tant, tradició més aviat justa, potser es referia als que hi havia abans. Jo no sé si en aquell moment Ernesto s'estava construint un argumentari, diguem-ne, unes bases per si els contactes tiraven més endavant.
Sí, yo creo que en ese momento tanto esas declaraciones de González Pons como otras declaraciones de Feijóo, donde decía que Puigdemont era más fiable que Pedro Sánchez, que Puigdemont no engañaba... recordaremos eso,
sí.
Indicaban claramente que ellos no dejaban de tener ciertas expectativas, y que habían tenido y mantenido contactos, y en el caso de las declaraciones de González Pons son llamativas, porque él afirma con rotundidad de que no tiene ninguna duda de la lealtad y del carácter, leal de Junts per Catalunya, teniendo en cuenta que estamos hablando de Puigdemont y de su responsabilidad según el PP y no según la sentencia del 19 de octubre del 2019 del Tribunal Supremo sobre el procés. Según el PP y no según la sentencia, Puigdemont es responsable de un golpe de Estado. Entonces, claro, tú dices... Hombre, es que consideramos que Junts per Catalunya es un partido leal, y dices algo 4-5, pero claro, si uno de esos 4-5 ha dado un golpe de Estado, yo no puedo entender cómo el partido sigue siendo un partido leal. Es un poco difícil de digerir. Ahora, yo añadiría al apunte del señor Marcelí,
sí,
que efectivamente la política... aquí en todos lados es teatro, de acuerdo, pero no tiene que parecer que es teatro. ¿Qué le parece ese matiz? Cuando tú haces teatro y tú tienes que leer los textos y los diálogos,
que
en teatro existe un tramoyista,
sí.
y ¿no es cierto?
Sí.
Y ese tramoyista evita que lo que es teatro se transmita como un muy mal teatro, y entonces o que sea puro teatro. Y entonces, claro, la política es teatro, pero hombre, no tiene que parecer que lo es tanto, ¿no?
Lo que está detrás del escenario no es pot veure.
Exacte. Que, de fet, parlant de pactes, Esquerra, de pactes de converses, Esquerra també va revelar ahir que el PP va buscar un apropament per sondejar un possible suport a la investidura de Feijóo. El líder dels populars va respondre enfadat des de Galícia, assegurant que és víctima de calúmnies. Ernesto.
Sí. Sí, bueno, yo creo que de todas maneras es un poco infantil, de la misma manera que me parece que Oriol Junqueras aquí en Madrid, cuando se debatió la proposición de ley de amnistía. Le digo esto de proposición de ley de amnistía porque yo veo que todos hablan de proyecto de ley de amnistía, pero es que la amnistía no es un proyecto. Precisamente se evitó que sea un proyecto de ley para no pedir los dictámenes preceptivos. Y por lo tanto la tramitación de un proyecto de ley es muy diferente de una proposición de ley. Entonces, pero bueno, aquí como todo el mundo, pues parte de la base de que todo el mundo sabe de qué se trata, la proposición de ley, entonces yo creo que es infantil, de la misma manera que cuando se debatió esto hace 15 días y Miriam Nogueras y Puigdemont llevaron adelante una posición de no apoyar la proposición de ley de amnistía y por lo tanto retrasar su pase al Senado, pues a mí me parece que ahora, disputándose con Puigdemont, diciendo, con nosotros también han estado negociando, con nosotros también, está, es decir, la idea de que no somos menos. Entonces, esta competencia me parece muy infantil, muy infantil. Oye, no es relevante, no es relevante. Si tuvieron una conversación o dos, si tomaron un café, si tomaron una tónica, si tomaron un gin tonic, eso no es relevante. ¿Qué sentido tiene que ahora Esquerra Republicana de Cataluña, que forma parte del gobierno de la Generalitat, salga a disputarse con Puigdemont? Oye, sí, negociaron con vosotros, pero también con nosotros, vamos. Es un poco infantil.
És nosaltres i amb nosaltres més, no? Con nosotros más, amb nosaltres també. És una mica aquest joc que estem assistint últimament a la política catalana.
Así es, exactamente. Esa es la estructura de la situación, pero es una estructura enfermiza. Porque lo que es importante no es eso. Lo que es importante es la realidad, que salga adelante la ley de amnistía. Efectivamente, la proposición de ley de amnistía tuvo el apoyo de Esquerra y Julio Junqueras estuvo en el Congreso y cuando recibió la prensa la salida estuvo muy, muy atento y les explicó que la ley era robusta, era sólida, pero que bueno, que iban a tratar de mejorar en lo posible y tal. Yo pienso que ese proyecto de ley... esa proposición de ley tiene que ir cuanto antes a ser aprobada en el Congreso. Creo que lo será, Marc.
Sí.
Creo que lo será. Creo que lo que ha dicho hoy Félix Bolaños...
Ara en parlarem. Mira, si li sembla, ho escoltem. Perquè a l'entrevista d'aquest matí, Bolaños ha donat per fet que hi haurà amnistia, assegura que tal com està ara, sense fer-hi esmenes, la llei és prou robusta i garanteix que ningú no en quedarà fora, tampoc els encausats pel tsunami democràtic. Escoltem.
No tengo ninguna duda de que habrá un acuerdo y de que habrá ley de amnistía. La ley cubre a todas las personas que estuvieron involucradas en el proceso independentista. La ley actual no deja a nadie fuera.
¿Carles Puigdemont y Marta Rovira entrarían en esta ley?
No entro en un caso concreto o en otro, porque además es que eso le corresponde a los tribunales. Lo que le digo es que el texto de la ley incluye a todos.
Bolaños diu que no vol entrar en casos concrets. ¿Per què no vol entrar en casos concrets si és una llei tan robusta, Ernesto?
Bueno, porque están negociando, Marc. Están negociando y se han dado un plazo y por lo tanto no van a dar ningún paso en falso, ¿no? Yo creo que ahora todo el mundo va con cuidado, todo el mundo no quiere pasarse, y ese es el sentido de la intervención de Bolaños, y aprovechado que estaba en Cataluña, porque vino con el rey, con ministro de Justicia, para la entrega para la recepción de los nuevos jueces.
Usted em deia que es optimista, con Bolaños.
Sí. Sí, soy optimista, pero no con la información que tiene Bolaños. Bolaños tiene más razones que yo para ser optimista, pero yo sí entiendo que la pista de aterrizaje para Puigdemont, para Boye, que es uno de sus principales negociadores y asesores, se está limpiando en este mismo momento que usted y yo estamos hablando, que Santos Cerdán y Turú y el grupo que asesora Puigdemont ya está trabajando concretamente, y creo que va a haber muy pocos cambios, pero lo suficientes como para, o muy pocas matices, pero lo suficiente como para que Puigdemont pueda decir, bueno, pues ahora consideramos que esta ley es más segura que la que hemos rechazado.
Ernesto, acabarem sortint a l'exterior perquè hi ha una qüestió de la que no en parlem prou i no hauríem de parlar més, perquè ja sap que els periodistes i també la societat en general, de la qual moltes vegades en som reflex, tendim a oblidar determinades coses que estan passant. Per exemple, el govern de Sud-àfrica ha demanat a la Cort Internacional de Justícia de la Haia un seguit de mesures per aturar els intensos bombardejos de l'exèrcit israelià sobre Rafah. Jo no sé si vostè ens pot valorar, comentar quines són aquestes mesures que reclamen, i la pregunta bàsica de tota aquesta qüestió és realment què hi pot fer aquest tribunal, si és que hi pot fer-hi res.
Bueno, la respuesta primera sí puede hacer más, porque el tribunal el día 26 de enero... cuando determinó que Israel estaba cometiendo un posible genocidio, es decir, que había elementos que hablaban de un posible genocidio, que ese era el tema de debate en ese momento del pleito entre Sudáfrica e Israel, le pidió al gobierno de Netanyahu, al Estado de Israel, que adoptara medidas en el sentido de no seguir matando palestinos civiles, que adoptara medidas para que el ejército israelí no siguiera con la masacre de civiles, para que el gobierno israelí asegurara el abastecimiento y la llegada de los alimentos y de los servicios sanitarios a Gaza, y una serie de medidas adicionales. La Corte Internacional de Justicia, o Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, determinó, recogió la petición número uno de Sudáfrica, sí, que era el alto fuego permanente. Y entonces lo que está haciendo Sudáfrica es una cosa muy elemental, está haciendo una aplicación como si fuera un recurso ante el Tribunal Internacional, diciendo, mire usted lo que está pasando, resulta que ahora se ha desencadenado a partir del 9 de febrero, el viernes 9, la oficina del primer ministro del Estado de Israel, el señor Netanyahu, dice que es imposible alcanzar el objetivo de la guerra de eliminar a Hamas, dejando 4 batallones de Hamas en Rafah, en el sur. Le cuento lo que es Rafah. Rafah es normalmente, son 280.000 palestinos, es una ciudad,
sí,
con casas, una serie de hogares, que son, acogen normalmente a 280.000 palestinos. Entonces, ¿qué ha pasado? Como Israel ha dado el ultimátum enseguida, inmediatamente después de los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023, dio el ultimátum a la población en el norte para trasladarse al sur, aproximadamente 1.400.000 personas, palestinos, se instalaron en Rafah. Y entonces, lo que ahora dice Netanyahu es que va a atacar Rafah. Claro, ahora tenemos en Rafah aproximadamente 1.700.000 personas, es decir, 1,4 millones que se desplazaron desde el norte al sur como resultado de la advertencia israelí, y los 280.000 palestinos que ya vivían ahí. Entonces, si empiezan ahora y dicen que, claro, no se puede eliminar a Hamas sin atacar Rafah, porque hay batallones de Hamas en Rafah, pues lo que tenemos ahí es una masacre. La Organización Mundial de la Salud ha sacado hace un ratito una advertencia de que si realmente se cumple el plan de Netanyahu, pues esto va a ser, bueno, una carnicería adicional a la carnicería que ya estamos viviendo en los últimos 3 meses. Esto se suma al hecho de que Netanyahu ha dado, acabo de leer la noticia en el periódico israelí, a Haaretz, ha dado la orden de que la delegación que volvió del Cairo, en negociaciones con Egipto, Qatar y Estados Unidos, había ido el jefe de inteligencia del Mossad, el señor Barnea, David Barnea, le ha ordenado que no vuelvan a la mesa de negociaciones en Egipto. Esto lo ha hecho ahora un ratito, ha dado la orden a la oficina del primer ministro Netanyahu, que no hay nada que negociar. Entonces, claro, están en ofensiva con el ataque a Rafah, y eso puede ser tremendo. Ayer las noticias son de que han muerto 103 personas, 103 palestinos. La cifra ya llega a casi 28.000 palestinos. Cuando se discutía en la Corte Internacional de Justicia, estábamos en 23, Mark. 5.000 más. Después de haber advertido el Tribunal Internacional de Justicia que había un posible genocidio, que todo el mundo lo interpretó como un gran triunfo del derecho internacional, ¿recuerda usted? Entonces, lo que estamos aquí es una situación de genocidio continuo, y esto es ya no se puede ocultar. Y además, ya hay declaraciones muy claras, por ejemplo, hay un primer ministro, me parece que es el primer ministro de Qatar, que ha dicho esta guerra es una guerra personal de Netanyahu. Es él el que, para evitar enfrentarse a la situación de soledad, para evitar enfrentarse a la repulsa de los israelíes, de las familiares de las víctimas, está extendiendo esta guerra. Esto es tremendo, ¿no? Y bueno, pues ha hecho que Sánchez hoy, el primer ministro irlandés, pues mandaran una carta a la Unión Europea planteando que efectivamente que se tiene que investigar si los convenios entre la Unión Europea e Israel en relación a la protección de civiles, se cumplen o se incumplen. Y esto es un paso importante. Es una carta pero es un paso importante. Cada vez más el gobierno español se está, y el gobierno irlandés y el gobierno belga, se están desmarcando de la posición de la Unión Europea. Yo creo que, además, tengamos en cuenta una cosa, en la resolución, en la orden del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya del 26 de enero, se le da a Israel un mes para poner en práctica las medidas que se le exigen, es decir, de no seguir matando a civiles, de que el ejército no siga haciendo lo que estaba haciendo, de que se asegure los alimentos y otras medidas. Y se le da un mes en el sentido de que al cabo de un mes, es decir, el 26 de enero próximo, el 26 de febrero próximo, estamos ya en fechas muy cercanas, Israel tiene que hacer un informe al tribunal. Y si, como yo pienso, ese informe, dado que hemos pasado de 23.000 cuando se presentó la demanda de Sudáfrica y ahora estamos en casi 28.000, yo creo que hay grandes posibilidades, si la presión internacional sigue, si las manifestaciones en Londres, en Nueva York, en Estados Unidos se multiplican y en Europa se acompaña este proceso, hay grandes posibilidades de que el Tribunal Internacional de Justicia lo que no hizo el 26 de enero lo haga el 26 de febrero, es decir, ordene formalmente el alto el fuego permanente y confronte a Israel con esa situación. Usted me puede decir, pero si Israel no lo va a cumplir. Uh-huh. Bueno, pero si el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya ordena esta vez, después del aumento de 23 a 20, de 5.000 muertos más, el alto el fuego permanente, pues Israel puede no cumplirlo, pero se abrirá una fase todavía de deterioro mayor y de aislamiento de Israel a nivel mundial.
Ernesto, veurem què passa. Només per acabar, preguntar-li si té previst celebrar Sant Valentí.
Sí, mi mujer me ha mandado una notita, una notita preciosa, preciosa, la acabo de recibir, con una foto de Instagram de Zaz, que se llama, preciosa, Joyeux Fête des Amoureux. De la mujer. Uh-huh. Feliz fiesta de los enamorados.
Carai.
Con un corazón enorme.
Molt bé. Jo no és per xafar-li la guitarra, Ernesto, però ara parlarem amb un neuropsicòleg que ens explicarà com funciona l'amor. Molta química
com
per
entremig. Com funciona l'amor?
Sí, molta química per entremig. És un procés molt visceral, però també és molt químic. És la barreja entre l'estómac, el cor i el cervell. A veure què ens expliquen ara mateix.
Ernesto, lo escucharé en podcast.
Això espero. Ernesto, una abraçada.
Gràcies.
Ara tornem.
Adeu.
Versió RAC 1.
Ser infiel con el mito de tu pareja es excusable.
Me acosté con Coque Maya.
Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Maya protagonizan la comedia romántica de la temporada. Este San Valentín viaja a Miami con Buscando a Coque. 14 de febrero solo en cines.
Quant fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Dosificación perfecta, like a boss, mientras cuido del planeta, like a boss. Tú solo compras muy sencillo, like a boss. Y el dinero a tu bolsillo, like a boss.
Estalvia programant la rentadora amb autodosificació, like assistent d'energia i amb el reemborsament de fins a 150 euros. Bosch.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Escolteu, jo...
Sí, què passa?
Ja, no, que tu, ja sé que tu no tens fills, no. El senyor Marcelí té fills, però ja són grans.
Sí, són mamúscols.
Però segurament senyor ens
Buigas,
està escoltant...
No, no té fills.
No, el senyor Buigas, no.
Bueno, que sapiguem, que vostè sàpiga.
No, que jo sàpiga, no. No, no. Impossible tenir fills.
Impossible.
Impossible.
No se sap mai.
Per les coses que he fet a la vida, no,
miri, no se sap mai. Miri doncs... quants fills surten del Julio Iglesias.
Sí, sí,
sí, però clar, Julio Iglesias...
No té res a veure el Julio Iglesias amb el senyor Buigas, em sembla. En qualsevol cas, a vosaltres potser aquesta informació que us donaré ara no us afecta, però sí a molts oients que tenen fills que estan desmotivats amb l'escola o que els costa concentrar-se, que s'han encallat amb alguna assignatura, ja siguin les mates, l'anglès o qualsevol altra. Bé, doncs per totes aquestes persones els proposem profe.com. Ofereixen classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, amb un xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Cobreixen tota aquesta etapa. Comenceu avui amb les classes de prova gratuïtes a profe.com.
Oh, para la verca.
Per exemple.
Maria Xinxo, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou a tots.
Atenció, que ara ve la Maria a aixafar la guitarra de l'amor.
No, ai. no, ans al contrari.
Però aquest matí reflexionàvem molt a la reunió sí. sobre el tema d'aquest de la gent sí. si tenia sexe sí. o no el cementí i tot plegat. I hem anat a parar a com funcionava tot això. És a dir, si l'amor s'activa, es desactiva, és una cosa del cervell, és una cosa del cor, és un moment que jo, una persona, doncs, no m'enamoraria, però després de cop i volta em dono un sí. cop al cap.
La química de l'amor.
La química de l'amor sí. es posa en marxa. La Marta Cailà es dona copets amb el dit del cap.
Jo crec que cervell... Tot, ni cor, ni panxa, ni res. És cervell.
No, tu creus, bueno,
cervell... Marta, tot.
Cervell, al 100%. Jo, si poso la... Si
no. Diguéssim, no, però Marta...
Digues què creus, jo diria que és tot bueno, cervell.
No. Carinyo...
No. Tot, 100% cervell. Els cervell. Sentiments estan al cervell.
No, si et fan un no trasplantament cor, de cervell...
Estan al cervell.
Si et fan un trasplantament de cor, segueixes enamorat de la mateixa persona.
Exactament.
En canvi, si et trasplanta el cervell...
Exactament. Estic d'acord amb vostè, cosa estranya, però...
Ah, claríssim, això, eh? Bueno, a veure, Maria, el tema és molt interessant. Amb qui ho has parlat, això?
Doncs mira, ho he parlat amb el doctor Saúl Martínez Horta, que és neuropsicòleg i investigador de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Li he demanat exactament això que ens plantejàvem, no? Si l'enamorament era fruit només del cap o també hi influïa el cor, Zonde aquestes papallones a la
pesado,
panxa...
Ja sé que estudia, però calla-te un rato, ja.
Tot això que ens mou, quan comencem a tenir sentiments cap a algú, diem no, és que són les papallones.
La Marta s'activa un algo aquí dins el cap i adelante.
Com un robot.
El cap passa tot.
Tu notes, Marta, que és... Ha fet un clic al cervell.
No, jo no noto res al cervell, però sé que passa per aquí dins.
Com ho saps?
No, noto una cosa física.
Ja no, ja, hi ha un clec.
Que tinc aquesta informació.
Sí. A veure.
Sé que
les papallones no s'han trobat, eh? Les papallones encara no s'han trobat. Científicament encara no s'han localitzat.
Us he de dir que la Marta... La Marta té raó, sempre.
Ho veieu?
Tot el que som és una conseqüència del cervell. És a dir, les sensacions, les emocions, els records, el com experimentem qualsevol experiència humana, entre elles la felicitat o l'amor, és producte del que fa un cervell. I aquest cervell es nutreix de molts elements per construir aquestes sensacions, entre ells coses que notem en el nostre cos, com el batec del nostre cor o que se'ns arissa el pèl, però al final tot és un producte del cervell humà. Sense un cervell no experimentaríem cap d'aquestes sensacions.
Però una cosa, veus una persona que t'agrada i l'impacte és a l'estómac. El que sents
tu
és
a sota. Ho notes a l'estómac, ho notes amb això que et batega més el cor, però en realitat on passa tot això és el cervell.
No,
per tant, potser a partir d'ara, quan volem dir, oi, estic enamorat d'algú i envies un cor, hem d'enviar un cervell en comptes d'un cor.
Esteu,
hem de canviar les emoticones.
D'un superficial.
No, però això no és superficial.
Sí que és superficial, home.
Per què és superficial?
És química, és química.
És una norma química que tenim al cap, una norma matemàtica, al final.
Que maneu les
no,
dones...
No, és matemàtic, és química.
Mira...
Són connexions neuronals,
doncs,
i és química.
Doncs espera que... No. I què llavors, quan et divorcies, ja la química... Ja,
ah, no, ara us explicaré què passa amb la química.
D'ençà que maneu les dones...
No manem les dones, encara, gràcies.
S'ha perdut la poesia.
Lamentable. Ja ens agradaria, exacte, ja ens agradaria.
No pots fer un piropo. No pots dir res.
No té res a veure. Va, a veure.
Exacte. Què fareu? Quan maneu, què fareu?
Doncs mira, molta gent d'aquesta tarda de taula potser no tindria un micròfon davant.
Mira, ja s'ha aquí la...
Senyor Marcelí, no?
Quines mira, no diré noms, cadascú quines que faci una revisió interna del que diuen.
Tu t'hi fixes que...
És com el Putin em dona.
Ara. Igual, igual.
Tan I la filla del Putin es diu Maria Putina.
Eixerida, famosa i alegre que és. I escolta'm...
I a vegades dic cada cosa...
Sargenta. El titular ja el tenim, que és que l'enamorament és mental. Això ens ho està explicant, no qualsevol que passa per la Diagonal, ens ho està explicant un neuropsicòleg.
Exacte, que és Saúl Martínez Horta, el neuropsicòleg de l'Hospital de Sant Pau. I ara us posaré una cançó que jo crec que és un temacle que tots l'heu sentit en algun moment, que té alguna cosa a veure amb el que us vull explicar.
Pandereta, que estàs a...
És un tema que tots...
No sabem molt bé on estàs, si a dins o fora.
El 3CAT, al final, el programa de Cute.
Això sí.
Jo segur que l'Ildami l'has ballat, aquest tema, en algun moment. A la matinada, a la matinada.
Per tot. Temacle.
Lo que tú sientes, Marta Gaila.
No, escolta, no miri, no, a miri quan està cantant aquesta cançó, li demano.
Una emoció, Marta Gaila. Però veus, el que no sents, el que no sents pel senyor Santa Susana no et ve del cap, et ve d'estómac. Perquè
Em ve del cap.
No, et fa repulsió. No, és repulsió d'estómac, no és de cap.
No, però et ve del cap.
No, ve del cap.
És el cap que em diu que ni parlar-ne amb aquest home.
Ve del cor, perquè rugeries.
Marta, de la panxa, et ve de la panxa.
Mola tant el servei, però també tant la cintura.
Bé, en tot cas...
Perdoneu, i el desig sexual, què? També tot és mental, no? Ara resulta que
tot és neuronal.
No, no hi ha res, no hi ha una xispa. La xispa morta i enterrada.
Sí, però la xispa passa al cervell.
Ah, és el cervell.
Tot això passa al cervell,
eh? Xispa.
I en aquesta cançó, que diu No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, que dius, potser aquesta cançó, doncs mira, és una més. Doncs no. Si fa o no fa, o sigui, el que passa dins del cervell s'assembla molt a una obsessió. I la culpa la té una substància que es diu dopamina.
L'amor més inicial té molts elements que ens recorden, en certa mesura, a l'obsessió. És a dir, no pots deixar de pensar en la persona, anticipes, com molt motivat, no?, l'experiència d'estar amb aquella persona, construeixes internament imatges d'estar amb aquella persona, construeixes expectatives i a part experimentes un contacte real amb la persona que és extremadament reforçador, és a dir, és extremadament plaent. Aquest element de plaer i de reforç juga un paper crític en la construcció d'aquesta mena d'obsessió amb la persona durant l'amor més inicial i més intens, que fa servir una substància, que és la dopamina, per senyalitzar allò que considerem que ens és molt beneficiós.
Dues qüestions. Posarem una enquesta a Àfrica Pallero i companys, que és vosaltres i Marta Cailà, en l'amor que us pesa més, el cap o el cor? Posarem aquesta enquesta als nostres oients, a veure què opinen, perquè aquí
Però no tergiversis! No?
Què pesa més? Estàs posant una opció?
Què?
Que no existeix.
No és falsa, hi ha molta gent que ho diu així.
Que no, que t'ho està dient el Saúl Martínez Horta.
No, però no és real.
Però la gent ho viu de la manera que li dona la gana, una altra cosa és com sigui, però la gent ho viu... Hòstia, l'estómac,
doncs si les emocions... Doncs has de posar l'estómac, perquè jo ho vist més amb l'estómac que no amb el cor.
Posa l'estómac, posa cap. Cor o estómac?
Però a veure, torna a repetir-me la pregunta.
Les sensacions. Que...
Sí, la gent, com noteu l'enamorament? El cap, el cor o l'estómac?
Val.
Jo, l'estómac...
Com noteu l'enamorament?
Sí,
vinga, la penso.
Clar, és que estem en aquest punt.
A contracor ho està fent. Sí. A contracervell ho està fent la Marta.
A mi em sembla molt bé que vosaltres digueu que aquesta és la teoria, però la pràctica de moltes altres persones...
Jo noto que es mou la mà.
Poden
qui mou la mà? Jo noto que es mou la meva mà. Però qui mou la mà? El meu cervell.
Bueno, sí, clar.
Exacte, és això el que ens està explicant.
Una cosa és que vosaltres considereu que, jo què sé, tens una febrada perquè tens un refredat. Doncs a vegades les febrades arriben per altres qüestions. Ja està, vull dir, la conseqüència, la causa, de vegades poden ser diferents.
La seva mà vol dir que no es mou...
Sola?
Suelta.
Vostè pensa que es mou sola, no?
Jo penso que sí.
Hi ha morts que... Tu què trobes romàntic?
Altres coses mouen soles, a vegades.
Un motor de sang? On està l'horta? Sí. On està el romanticisme de l'horta? Concretament no li veus.
La gràcia, senyor Buigues, és enamorar-se, és viure-ho, és la passió,
és
pensar
poeta.
Cada dia amb la persona, és de...
Pensar.
Fer hores i hores de cotxe per anar a veure aquesta persona, deixar-se portar
aquella cosa,
pels sentiments...
Aquella cosa que no saps
on ets. Ara el cervell em diu que no...
La dopamina...
La dopamina m'ha dit que no, eh?
És que no ho saps, això.
La dopamina se m'ha quedat enganxada. Se m'ha acabat. Avui estic malament de dopamina.
Avui la dopamina...
La dopamina...
La dopamina.
Se m'ha acabat a les mínimes.
Avui ha vingut la Xinxó, ha agafat Cupido, i venga.
No!
Ja ha penjat l'enquesta.
Fuera Cupido. Venga, matar
Cupido. A veure. Adiós a Cupido. La canció de Garina...
Amunt 0 vots al cap, eh?
És que esteu molt passades amb aquest tema.
No, però és que... Jo estic d'acord en que tu no notes l'enamorament al cap, però el que notes a la panxa passa primer pel cap, pel cervell.
No,
això és el que ens està explicant
el
doctor. Doncs expliques al doctor i li vas allà i li dius que la seva teoria no és la
real. No, a veure, jo no contradiré un doctor. Jo dic que hi ha molta gent que ho vivim o ho viuen de manera diferent.
En el amor la única ciència és que no és ciència certa.
Tots ho vivim igual. És a dir, difícilment
cap, zero vots,
trobarem algú que digui que ho nota el cap. Sí,
hi ha alguns que diuen el cap.
Jo crec que llavors ja no és enamorament.
Ah, no?
No. No, si tu vas de cap...
Ah, és un Excel.
Que, clar, tu vas buscant com uns pros i uns contres, llavors aquella persona et quadra amb
la Marta,
els teus pros i contres
la discoteca amb l'Excel i, a veure, alt, baix, no sé què, no sé quantos, encaixa tot i...
Encaixa i és un enamoramament.
Que no funciona així, que no funciona així.
Jo et diré una cosa, el món aniria molt millor si féssim servir més de cervella, que t'ho dic ara.
Començant per vostè.
Jo parlo de la resta,
no parlo de mi.
Seguim.
Va, per què diuen que l'amor és boig? Perquè ens fa fer tonteries, no? Perquè no penseu prou bé, no?, quan estem enamorats.
Sí.
Fem coses que no faríem en una situació normal.
Passió, se'n diu passió.
Se'n diu passió, Sí, doncs és que no, que això també passa pel cervell,
carai. Ah, tornem-hi amb la...
Sí, com està configurat un cervell humà, tot allò que provoca una resposta...
Marta fa que sí amb el cap, eh? Està a punt de desmantibular-se fent que sí.
No l'estàs sentint.
La coacció dels sistemes que ens permeten un judici més racional del món o del que estem pensant. Això no és algo que passi només en l'àmbit de l'amor, és algo que passa en l'àmbit de l'expressió de qualsevol emoció amb intensitat. Quan estem terriblement eufòrics o quan estem terriblement angoixats, no pensem igual de bé que quan estem tranquils.
Per tant, o sigui, la part com racional del cervell ens queda d'alguna manera bloquejada per tot el que passa amb l'enamorament i fa que puguem fer més bogeries, més tonteries, més coses que en una situació més estable, més tranquil·la, més normal, doncs no ens atreviríem a fer.
I lo bonic d'aquestes bogeries per amor,
sí,
ah, no es pot fer perquè
no,
el cap... No, el cap ens diu que no, eh?
No, el cap et diu que sí!
El cap et diu que no, eh?
De veritat,
la dopamina et diu que no ho facis,
Estic a punt de posar-te un esparadrap a la boca, Marc.
És que, escolta, si les coses funcionen així, per què t'hi negues?
Jo no havia
vist
mai.
Aquest és el raonament lògic de la Marta. Si va així, per què t'hi negues?
Fa uns anys...
Perquè la gràcia de la creativitat, de la imaginació, és desafiar aquest tipus de regles.
Fa uns anys el món hauria estat al revés. Serien elles les que dirien el cor i tu diries el cervell. I ara tot ha canviat, fixa't.
Sí, perquè ara tots és gais.
Apa, vinga, l'altre, va. L'enamorament mentalment, com deia...
Atenció que guanya el cap, eh? Aviso.
És un moment.
Ens estan ajudant, els oients ens estan ajudant.
Està votant un munt de gent de Sant Cugat. I de la mateixa casa.
L'enamorament, mentalment, com ens deia...
Digues.
Deia abans el doctor que tot aquest procés d'enamorar-nos s'assembla a l'obsessió i també s'assembla a com funcionen les addiccions. No? Que tens com moltes ganes de consumir aquella substància...
Te va un canino.
I quan ho deixes, no? Quan et vols desenganxar d'aquella substància, quan no la tens...
No puedo, loco.
Et passa exactament el mateix quan t'ha deixat la parella.
I això, en certa mesura, ens ajuda a entendre com i per què quan es produeix una ruptura o quan de cop i volta l'altre ja no hi és, apareix una sensació que ens recorda molt a l'abstinència, no?, en el camp de les addiccions, perquè aquest cervell no elabora d'una manera diferent a nivell bioquímic la relació afectiva i intensa en l'enamorament amb una persona que una altra forma, entre cometes, d'addicció.
Per tant, quan ens deixen, quan tenim un desenamorament, tenim mono, és el mateix.
Sí, i qualsevol persona que hagi experimentat l'experiència de la ruptura, sobretot quan no està consensuada, però inclús quan està consensuada, hi ha una etapa molt intensa on es busca el contacte amb la persona, on s'envien missatges, es truca, vull estar amb ella.
Per tant, ja ho tenim, eh? És
el
una mica
Mike
com
diu,
les addiccions.
L'amor és una bava que naix als ronyons, baixa pels collons... No hi... I ix per la punta de la fava.
Apa!
Referent valencià.
A veure,
un romàntic.
Totalment d'acord.
El Josep Azuara diu, a veure, quan t'enamores i no deixes de pensar en l'altra persona, ja ho diu l'expressió, pensar en l'altra persona. Pensem amb la ment, ens obsessionem amb la ment. L'estómac és per menjar.
Bravo.
L'estómac és el que rep tot aquest enamorament i llavors si va per al cap, doncs mira, va per al cap.
Com s'han tornat les dones?
Sí, ell troba maco, l'estómac amb tota la caca ja a punt de baixar.
Ai, de
baix. És romàntic, és el que és romàntic. A punt de formar-se a la...
Però no, ara ve el final de l'enamorament?
Sí, voleu saber per què s'acaba l'amor?
Perquè la popamina, que diu vostè...
La popamina ja busca-la, perquè se desfà. Perquè
clar, la popamina arriba a un punt, que la popamina, que es diu dopamina, i altres substàncies que genera el cervell quan ens enamorem...
Sí. No té res a veure en què vegis aquella persona i et despertis zero sentiments. No té res a veure.
T'hi acabes acostumant, t'hi habitues. Llavors ja no ens provoquen el mateix.
L'amor, com qualsevol altre procés, depèn de com tota una sèrie de sistemes responen. I d'alguna manera, la monotonia, probablement, el que promou és que tot allò que en el seu dia mobilitzava una sèrie de recursos que ens feien buscar i estar a gust amb la persona, deixen d'activar-se perquè s'ha produït aquest fenomen d'habituació. I això és el que en molts casos promou